Són les 11 i 5, les 18 i 5 a la remissió. Estem escoltant aquesta música una mica de rave, d'after, perquè avui volem abordar doncs, aquesta secció de cinema, com sempre, amb en Toni Cordero, i ens parlarà de les pel·lícules dels Goya, entre les quals, ja sabeu, està Cirat. Bon dia, Toni, benvingut.
Bon dia, Mila. Un plaer.
A veure, explica'ns una mica, si vols, comencem amb Cirat. Ja que estem escoltant la cançó.
Parlaré d'aquestes 5 pel·lícules que estan nominades en Goya enguany, que serà el 24 de febrer, crec. Bueno, aquesta introducció, aquest bum-bum, aquest moviment sincopat, una rave que és quan comença la pel·lícula. No te puc dir que la pel·lícula Cirat sigui talment, tingui una narrativa lineal, sinó que la narrativa en si és molt bàsica. És una pel·lícula, sobretot, d'emocions, molt, molt metafísica. El mateix nom Cirat és un nom àrab que parla sobre, després de la mort, Cirat és un pont que cruza l'infern, que és més fi que un cabell i esmolat com una espasa, que, en certa manera, el que trata de transmetre la pel·lícula és que l'existència, això ho va dir en Lacksé en una entrevista, l'Oliver Lacksé és director, que l'existència humana sempre està plena de... Aunque nosaltres no volem fer recte, perquè nosaltres sempre tenim un projecte de vida, sempre estem mirant de cara a futur, com volem conduir la nostra vida, la vida sempre està plena de forats, de corbes, de precipicis. Per un exemple extrem, la tragèdia d'estren que va fa poc, aquesta gent anava feliç, un s'havia examinat, es va anar a veure els seus pares, vinga, una tragèdia, no? La vida és així, hem de ser conscients que sempre anem d'algun fil, que sempre tenim precipicis al rededor, i que això ens ha de fer conscients que la vida pues, l'hem d'apreciar i valorar més que mai, precisament perquè realment vivim en un món molt, molt incert. Aquesta pel·lícula t'ho mostra... des d'una rave és quan comença, es va veure com van preparant, fent els preparatius, allà un lloc de pel Marroc, i en junten una multitud de gent que clar, són aquests personatges que sempre diuen l'Axe que sempre l'han atrigut molt, aquestes persones que són totes ferides, físicament o espiritualment vulnerables perquè la vida les ha maltractat o han anat per un camí en els que molts d'ells, pues, lògicament, han tingut desgràcies, infortunis. I aquest tipus de gent, diguem que es junta una gran comunitat, tots ballant, i allí el que sembla normal i més corrent és el raro, una mica, que és en Sergi López, que hi ve el seu fill petit, allí, es fica dins la rave, perquè està buscant la seva filla perduda d'una rave anterior. I clar, busca informació, la pot trobar. Hem de dir que això és un MacGuffin, en realitat, aunque això te du per un misteri, a veure on deu estar aquesta boixa, que haurà set d'ella, no realment és el camí de la pel·lícula. Lleva tot allò, es trastoca perquè ves l'exèrcit, t'avisa que hi ha una guerra imminent, es tenen que anar d'allí, tota la gent s'esbarreja allà pel desert. Recordo una mica, perquè clar, la gran fotografia de Mauro Arce és impressionant, aquell color terrós que té tota la pel·lícula, que és immensitat del desert, i veus aquells dos camions per ahir perduts, en Sergi López, en el seu fill, i llavors els altres de la ref, que també hi van, no? L'acompanyen, i que avui se'n dona compte que encara i tot, per molts de prejudicis que pugui tenir amb aquestes persones, es dona compte que són humanes i solidaris com qualsevol altre, perquè l'ajuden a creuar un riu quan la furgoneta no pot passar, també l'acompanya, bueno, tampoc vull contar molt de la pel·lícula perquè de veritat que passa una sèrie de tragèdies, el que te comentava ja, Mila, sobre els infortunis de la vida, sí, que hem de ser conscients que es poden presentar, i deixa un final obert, al final, un final obert, en els que ells, els pocs que queden vius s'adentren dins el desert, i dius, pobres, què els passarà? Es moriran de set, o igual troben algú que els ajuda, no ho sé, deixa la cosa oberta. Però hi ha un, com una mica un buff, diguem, d'esperança, no? De que pot acabar bé, allò.
Quines emocions t'han transmès la pel·lícula? Perquè jo no l'arribo a veure perquè he vist com reaccions de que era molt angoixosa, molt impactant, i m'ha fet por, i no l'he vista. Però he sentit molt parlar d'ella.
És impactant al final. Té elements una mica aquesta pel·lícula de Mad Max i també El salari del miedo de 1953, no? Són persones que efectivament han viscut al límit, tots ells, i estan en un ambient que també els manté al límit. Ja que dic que aquesta música rave està sonant contínuament tota la pel·lícula, és com la sensació de que és aquesta remor interior que és com que està a punt de claudicar en qualsevol moment, no? La gran música en Canding Ray que sona de manera continuada. I és curiós perquè quan ballen aquesta música no és un ball comunitari, estan tots com zombis ballant, cada un, jo crec que com vulguen dir el seu interior, com desconnecten i connecten el seu propi espírit, que la música li és dur, però aquesta introspecció és compartida entre tots, cada un dins el seu, però estiguem compartida una gran comunitat de
gent
ballant.
Molt típic de les raves, per això també t'ho dic.
També, sí, que ho saben bé,
cadascú
no?
Cadascú està al seu rotllo.
Efectivament, i això que és una colla igual de 100 persones, no?
Sí.
Saps? Això... Està nominada en el Goya de millor pel·lícula i que també va de camí a les Òscars, que també l'han triat.
Doncs molt bé, esperarem a veure què passa amb aquesta pel·lícula, que bé, té crítiques doncs, diverses, no?, al final, i una cosa que m'ha cridat també l'atenció és que la música l'han escollit o l'han fet entre tres dones,
Ah, fins això no ho sabia.
Doncs sí, i bé, és estrany perquè dins el món de la fotografia ja ha costat com això de que la dona s'hi posi, en la direcció també s'han aconseguit algunes coses, i en el món de la música doncs ja és doncs, un altre passet que s'ha fet, no? Tres
sí,
dones.
No, i molt de mèrit, perquè la música t'acaba duguent.
Et porta, no?
Jo ara, al moment que vaig a la primera, he començat a fer així su cap amunt i avall, perquè t'acaba contagiant.
Molt bé, a veure, quina altra pel·lícula ens portes?
Bueno, per Los Domingos, no sé si tu la veres, la van d'aquí a Formentera, el cap de setmana passat, crec.
No l'he vista, però també sé d'acabar, no? Aborda una mica el tema de la religió, no? D'alguna forma.
I ho confronta dalt la taula que tothom... si no pren partit, et doni que pensar, no? Saps que es van dur la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià, i ara també està nominada en el Goya, que ara ja ho sabrem, a darrers de febrer. Una pel·lícula dirigida per Laura Ruiz de Azúa, que és una directora que sempre li ha agradat molt les contradiccions, dins d'un jo dono per suposat que no té que ser així, per exemple, la pel·lícula Cinco Lobitos, de 2022, ja parlava sobre els dubtes i les pors de les mares primerenques que tenien el seu fill, que sempre deien que no, que era, per supost, sí, un desig, un disfrutar, tenir un fill a casa, però ell te mostra el que està amagat i que no es compta i que la gent no ho sap i que molta gent li passa, no? Les contradiccions, els dubtes, sense seguretats, a l'hora d'un canvi que se produeix repentinament quan ve un fill dins casa. O hi va també ser la minissèrie Querer, del 2024, que també parla sobre el mateix, que la família sempre és referent, es guia en el que inclús nosaltres, la nostra manera d'actuar davant la vida, la nostra manera de pensar, ens ha sent molt de gent per la família on hem nascut, perquè moltes vegades la família no és tampoc aquest refugi d'amor que hauria de ser, sinó que també sempre hi ha incomoditats, conflictes, que els tens que enterrar baix terra per no carregar-te aquest statu quo, no? Saps? M'entens?
Molt bé, i per tant, Los Domingos, quines temàtiques aborda i com ho fa?
Bueno, una boixa que es diu Ainara, l'actriu Blanca Sora, que ho fa molt bé, que és una boixa que des de petita ha anat a un col·legi catòlic i que, molt afectada pels comentaris de sa abuela, que sa mare havia estat una persona poc sèria, una vida així una mica desinhibida, més un buit existencial que sempre l'ha patit. Son pare és un home molt superficial que només pensa en el seu restaurant i no pren cap atenció ni el referent per la seva filla. Fa que és l'únic referent que ella troba per dar-li sentit a la seva existència és sa fe. I quizás perquè és marc catòlic on ella i els amics que té, on ella estudia, pues fa que aprengui d'on que això passa. Clar, això crea un terratràs molt terrible, el pare no es fa raó, i va ser batir en Maite, que quizás que, en Patricia López Arnaiz, que ho fa molt bé, que és la més radical, ella s'hi oposa, inclús mira de buscar la manera de fer-li canviar d'idea, inclús una mica, diguem, manipulant perquè la boixa s'animi a sortir amb altra gent, se'n vagi de festa, conegui el los, es diverteixi. És curiós, perquè ve ser una mica el fonamentalisme, però capgirat, perquè no és com abans, de fa 50 anys, que els pares no volien que els seus fills duguessin minifalda o que els boixos deixessin el cabell llarg. Ara el fonamentalisme és el contrari. Una lota que vol, precisament, té una decisió de fer-se religiosa a clausura, és que es tanca dins un conveni i no sortirà en la vida mai. Pues que una tia que és progressista i que li pareix que això que és absurd i que li pareixerà que pot tirar la seva vida a perdre, pues s'hi oposa amb totes les seves energies, no? Sí. És una pel·lícula que m'entén així, dona que pensar des de moltes situacions, saps?
Doncs sí, és molt interessant la trama, no?, de capgirar, diguem, el fet d'imposar als fills la vida que nosaltres creiem, no?, que és la millor, que abans era aquesta, la via religiosa, la via catòlica, i ara és tot el contrari, no? Ets jove, has de sortir, has de tenir nòvio, ho has de fer, no?
I que ella creu que té la raó i la boixa no, la boixa va equivocada, m'entens? Una mica aquest pis. I la veritat que és molt interessant perquè a part que la pel·lícula no es posiciona des de cap banda, sinó que fa que l'espectador, en tots aquests ingredients, pues, tregui les seves conclusions.
Molt bé. Quina altra pel·lícula hi ha en aquests Goya?
Mas Palomas, de los Moriarty. Són uns amics, saps? En Aitor Arregui i en José Mari Gorostegui, crec que es diu. No estic segur. Però que ja són coneguts aquests directors, ja havien fet pel·lícules com Lucio, de 2007, si te'n recordes també la pel·lícula La trinxera infinita, de 2019, o també Marco, que és aquell famós farsant, no?, que va dir que havia estat en uns camps d'extermini que no havia set res. Pues aquí, bueno, és una gran interpretació, la d'en José Ramón Soroiz, un actor que també, és que el conegui, va sortir a la sèrie Pàtria, de 2020, d'HBO, que feia d'un industrial que va ser assassinat per ETA. Aquí fa un paper completament diferent. Ell és un home homosexual que, precisament per aquesta opció, destrossa una família, la família, el seu matrimoni i la seva filla, allí a Sant Sebastià, i pren la decisió de marxar, de deixar allò, i marxar cap a les Canàries. Un lloc que es diu Mas Palomas, que diuen que allò és un paradís gay. Mm-hmm. Que aquí és un lloc on s'ajunten moltes d'aquestes persones i tenen relacions lliures, obertes. Mm-hmm. I la veritat que te mostren... José Mari Goenaga és l'altre director.
D'acord.
José Mari Goenaga. Pues, ajunten tots allò. És un lloc, una platja paradisíaca, i que la veritat que ells t'ho mostren sense cap pudor, vull dir, sense cap...
imatges, diguem, explícites, no?
Bastant explícites, sí. Però és perquè d'aquesta manera confronta amb tot l'oposat que li passa després. És que el protagonista lleva el teu un ictus i, clar, acaba una residència perquè sa filla no el pot mantenir, tampoc té sous per poder-lo mantenir. També perquè sa filla, en certa manera, perquè és un pare, però no deixa tenir un cert ressentiment de com es va portar, no? Marxar així i deixar aquella família espanyada, no? I clar, què passa? Els directors diuen que van triar, li va sortir aquesta idea de fer, perquè també són els guionistes, de fer aquesta pel·lícula, perquè van llegir un article que moltes persones d'edat, gais, que eren el millor, ingressaven a una residència, es ficaven dins de Sant Mari de nou. Es tornaven a tancar. Clar, també té lògica. Tu pensa que un lloc com aquesta pel·lícula Mas Palomas, un lloc obert, que són tots de la mateixa condició, i un espai obert, una mica en el que hi ha pues, molta tolerància, no? Molta llibertat per poder expressar els teus desitjos, no? Una residència, tu enterra.
Clar,
tu
totalment.
Enterra perquè, primer perquè... primer veus allí pues, gent de tota mena, els masquins demenciats, gent amb moltes malalties, és un ambient que realment t'inhibeix molt. Més, alguns que són també conservadors, perquè és amic que hi té habitacions de Vox. Aunque llavors fan molt amics, en certa manera també la pel·lícula és una pel·lícula que aposta molt per la emotivitat i per la sintonia de sentiments sense tenir en compte ideologies, perquè precisament aquest home, que és així, completament d'un altre món, completament oposat en el protagonista, és el que més fa perquè torni a caminar, l'anima, l'anima a que comença a fer gimnàs i del braç que no pot moure bé, que va agafant força i mobilitat, i a poc es va recuperant, saps?
Doncs és una pel·lícula que sembla que té moltes capes, eh? O sigui, aquest ictus, suposo que també la recuperació, no? Bé, el fet, la seva condició, o sigui, la seva preferència sexual, que també doncs, és un problema perquè està estigmatitzat també per la família, l'edat... També és un tema, no? Perquè,
sí,
clar...
té quasi 80 anys el personatge, no? Mm-hmm. El que, curiosament, quan li passa això, també és una oportunitat de reconnectar amb sa família rompuda, no? Tornar a parlar amb sa filla, una mica de reconnectar el que es va deixar abandonat d'aquella manera traumàtica.
Molt bé.
Saps?
Doncs, es la recomanes o no?
Sí, sí.
Molt bé.
I tant, també van a Esgoia, ara ja ho sabrem, després, de res de més.
Fantàstic. I què més volies comentar? Volies
Bueno, jo vull veure dos més lleugeres. Bueno, no, una no tan sorda, però bueno, per exemple, la cena, sí? Que això també està nominada, però això és un vodevil, però també tragicòmic, perquè és una pel·lícula sobre quan acaba la Guerra Civil, en Franco, per celebrar la victòria, vol fer un sopar en l'Hotel Palace de Madrid. Però clar, l'Hotel Palace està fet una pena, una ruïna, després de 4 anys de guerra. I clar, no hi ha cuiners. Què passa? Que tots els cuiners de Madrid són del bàndol republicà. Llavors agafes millors que, curiosament, estaven alguns sentenciats a mort. Però clar, es treu de la presó per fer aquest sopar. Aquí surt també en Mario Casas, que hi fa d'un tinent.
Déu-n'hi-do.
D'un tinent del moviment. Llavors també Alberto San Juan, que és el metre. I és una pel·lícula d'aquestes que te'n recorda una mica pel·lícules com La Vaquilla, aquestes pel·lícules que en certa manera fan així com una espècie de sainete, un vodevil que aunque és còmic i es poden ser una situació surrealistes, però també té un fons una mica amarg, no? Mm-hmm. Saps? Una mica agre.
Molt bé. Doncs Antonio Cordero, queden aquí pendents de veure, per qui no les hagi vist, aquestes pel·lícules, ens ha recomanat, ens ha parlat avui de Cirat, Maspalomas, Los Domingos i La Cena. Moltíssimes gràcies, com sempre.
Si podeu veure també Sorda i Tardes de Soledad, només ho dic.
Quina? Tardes de Soledad?
Tardes de Soledad d'Albert Serra, perquè
Perfecte. És
una autèntica autòpsia, no he vist mai una cosa igual, d'una corrida de toros entre el matador
sí.
i el toro. Però impressionant. Ha despertat emocions, eh? Gent que li ha enfadat molt i en canvi gent que la ment ho adora com una obra d'art única. Però clar, l'enfrontament entre un ser humà i un animal.
Déu-n'hi-do, doncs també ens recomana Tardes de Soledat. Moltíssimes gràcies, Antonio.
Gràcies, Jamila. Fins a propera.
Fins a propera.